Avui ens acompanya el biòleg Albert Sorolla, un castellarenc que des de ben petit ha expressat el seu amor per la natura i ha impulsat diverses iniciatives per tenir cura del medi ambient i protegir el patrimoni natural de Catalunya. Amb només 15 anys va fundar el primer projecte per a la conservació de la natura, l'ADENC. Més tard va crear l'empresa Naturalea, ja fa 26 anys. El tenim amb la nostra companya Rocío Gómez, Albert Sorolla. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Bona tarda, Albert.
Bona tarda.
Benvingut al Connectats. Et presentava la Carme com una persona que s'estima la natura i és que vas fundar l'ADENC. Això ja fa una pila d'anys, oi?
Sí, uns quants ja. Potser més de 40, sí.
I com recordes quan va començar a néixer aquesta entitat que ha estat i és tan important per a la defensa del territori? Perquè eres un adolescent.
Sí, de fet, va ser una experiència molt, molt divertida, no? Perquè érem un grup de gent de 15 anys, no? Que vam començar... La primera actuació que vam fer va ser la neteja del bosc de Can Deu a les afores de Sabadell. Uh-huh. I van venir més de 100 persones, o sigui, vam... I va ser un acte una mica per dir, home, volem que els boscos dels rodals estiguin nets i tant que la gent no tiri tanta porqueria i com a pare de fer un exemple, no? Vull dir que vam començar fent coses molt, molt interessants.
Això suposo que vol dir que a casa teva també havies viscut a un entorn doncs, de pares o de gent propera que es preocupava pel medi ambient, no? Això suposo que també té la seva primera experiència amb la natura ve de la família, no?
Sí, suposo que sí. Tots a casa meva som un gent del món excursionista, entre cometes, vull dir, tampoc no és que siguin molt... O hi ha aquesta manera de respectar l'entorn i de gaudir-lo i de no intentar doncs, deixar-lo sempre com l'has trobat. I aquest sentiment una mica excursionista molt autèntic, no?
Dius que feia gairebé 40 anys, va ser president una dècada. En aquests 40 anys, el Vallès Occidental què? Hem millorat o no? Ai.
Bueno,
digues.
No, a veure, sí que s'ha millorat en moltes coses i hi ha moltes coses que queden pendents. Jo crec que seguim estancats una mica... Encara hi ha molts problemes que teníem abans o que nosaltres vam... Temes de com ens comuniquem, de transport, de sistemes de transport, que encara hi ha molt per fer, no? Perquè encara, de vegades, seguim parlant de models que són una mica els models de fa 40 anys, no? En relació a autopistes, o sigui... potser no s'acaba de parlar de trens, de trenvies, de... No? Vull dir, es parla del cost ecològic, però en el fons un canvi profund de la manera de moure'ns pel territori no hi ha hagut. Sí que amb altres coses hem millorat moltíssim. Jo crec que a nivell de depuració cada vegada hem anat més amunt. Jo crec que s'ha reduït moltíssim el tema de... Abans els abocaments eren una cosa constant en els rodals de d'arreu. I almenys ara es fa un manteniment i s'intenta mantenir en un cert bon estat. O sigui que sí que amb aspectes d'aquests s'han millorat molt, però amb els aspectes allò de dir de futur, ens queda molt per fer encara.
Llegint una entrevista que et va fer la companya Marina Antonet a l'Actual, que deies que abans el Ripoll portava els colors de la temporada que ve, en referència a això que deies dels abocaments, no?, al riu. Hem viscut d'esquenes al riu.
Jo quan era petit el riu Ripoll era impossible, vull dir, no t'hi podies acostar, feia pudor. Jo deia això en broma dels colors de la temporada que ve, perquè bàsicament era una aigua molt influenciada per la indústria tèxtil i per la indústria, i evidentment per tota la urbanització, no? I això ha sigut un canvi radical, vull dir, al riu hi ha peixos, hi ha la llúdriga, hi ha molts ocells, o sigui, amb això sí que hem viscut un canvi positiu claríssim.
Tot i així, creus que encara fa falta que es posin polítiques municipals als municipis, no només castellà, sinó també Sabadell, del Rodal, perquè la ciutadania entengui el valor patrimonial, no?, del riu, del medi ambient, i que baixin al riu de manera cívica, però que hi participin?
Sí, totalment. Vull dir que de fet, el riu encara ens queda molta feina per fer. Sí que hem solucionat el tema més important, que és l'aigua, tot i que ara tenim altres problemes per degut a la sequera i altres temes,
sí.
Però ens queda molta cosa a fer. Hi ha moltes al·lòctones invasores que provoquen problemes i també aquest tema, no?, de la percepció una mica del riu, que tothom hi pot anar a fer el que vulgui, no? Quan allà hi ha una vida i s'ha de tenir respecte, vull dir que a nivell de les entitats dintre de la pròpia llera, no?, que la gent fa. I, bueno, s'ha de regular una mica i s'ha de buscar un equilibri entre el nostre ús a nivell particular per gaudir-ne i el fet de que el riu pugui tenir doncs, totes les espècies que li toquen, tota l'estructura que li toca, i que sigui més resilient i que funcioni una mica millor.
I d'alguna manera, tu has acabat dedicant-te professionalment a aquesta millora del medi ambient per, com deies també en aquesta entrevista, no, aconseguir un planeta millor amb Naturalea. Explica'ns com sorgeix aquest projecte empresarial que treballa pel medi ambient molt activament.
Bueno, Naturalea va ser una mica la idea de muntar una empresa tal com ens agradaria tenir-la. O sigui, vam pensar què ens agradaria fer, no, per aquest tema. I treballem una mica en la idea de fer accions que ajudin a la conservació de la natura, en el sentit de buscar equilibri entre l'ús que fa l'home del medi i que el medi pugui sobreviure en condicions que pugui, no sobreviure, sinó que pugui mantenir-se tota la qualitat vegetal, la qualitat paisatgística, etc. No? I això, aquesta és una mica la idea també de mantenir paisatges agrícoles, la pedra en sec, tot el que forma part del paisatge, del nostre paisatge, que no només són arbres, no només són boscos, també són camps, prats, etc., marges de pedra, etc. I també una voluntat era intentar fer que la gent pogués sortir de casa seva, visqués on visqués, i a peu amb un transport públic pugui gaudir d'una zona de qualitat, no?, del seu entorn. Entenem que tenim uns rodals a la majoria de ciutats, tenim uns espais verds a la majoria de ciutats, en els seus entorns immediats, que tenen molts elements altament interessants, que es poden conservar, que es poden posar en valor i que poden fer que qualsevol persona tingui la condició que tingui l'economia que tingui a casa seva, que pugui gaudir d'aquest entorn de qualitat, no?
També, per exemple, heu posat en marxa a Montornès del Vallès un projecte molt interessant que es diu The Urban River Lab, que és un laboratori a l'aire lliure on investigueu, treballeu amb plantes. Explica'ns també una miqueta aquest projecte.
Bueno, bàsicament, l'Urban River Lab és un centre de recerca que tot plegat va venir perquè nosaltres, quan vam començar a treballar, treballàvem una mica per aquesta idea de crear biodiversitat, de recuperar espais degradats, llavors plantàvem, llavors fèiem millores d'espais, traient la canya americana, per exemple, que és un problema, i posant espècies autòctones. Nosaltres vèiem que allà on actuàvem hi havia elements que nosaltres no havíem buscat, però que existien, que és que millorava la qualitat de l'aigua i, a més, millorava les condicions d'aquest espai, perquè la vegetació té una acció sobre la qualitat de l'aire, no?, i de l'aigua també. I per tant, aquests llocs, a més, a nivell, per exemple, d'espècies plaga, els llocs on actues, veus que realment hi ha menys mosquits, hi ha una relació més natural dels espais, no? Llavors, vam voler estudiar tot això que veiem que passa quan deixem una cosa i la fèiem només per intentar, per exemple, plantar un arbre o plantar un arbust o plantar una herba. Què està passant aquí? Això és el que estem estudiant a l'Urban River Lab, i el que estem fent ara és que ja estem fent accions buscant aquesta acció paral·lela que vam descobrir que teníem, no? Si nosaltres podem crear millors condicions, per exemple, pel passeig, etcètera, pel gaudir de la gent, en un espai, doncs, plantant uns nivells d'arbres o millorant la qualitat de l'aigua a través amb espècies, etcètera, etcètera.
En aquest sentit, la gestió de boscos, del medi ambient, hi ha algun país, per exemple, europeu, en el qual ens puguem emmirallar, que ens serveixi d'exemple per millorar la nostra relació amb el medi natural?
Bé, és difícil, perquè jo crec que els països que són més actius a nivell de protecció i fan coses més interessants, també és perquè han destrossat més el medi, no? Llavors són més conscients de que el necessiten. Llavors, clar, nosaltres potser amb algunes coses no som tan eficients, però, en canvi, tenim espais de més valor i més ben conservats, no? Llavors, en general, a tota Europa hi ha un procés, i nosaltres en formem part, a nivell català com a nivell estatal, d'aquest procés de cada vegada treballar més amb el que en diem solucions basades en la natura, que vol dir que intentem crear paisatges, intentem crear condicions que afavoreixin la biodiversitat i la vida de les persones.
Tota aquesta feina que esteu duent a terme, ara, amb aquestes condicions climàtiques d'un estiu que veiem que s'està allargant de manera, doncs, gairebé fins a la castanyada, la sequera, els fenòmens climatològics extrems, tot això us fa més difícil la vostra feina o us fa que busqueu altres solucions o que fins i tot us replantegeu alguns projectes que estàveu tirant endavant?
Bé, això evidentment vol dir que tu has de tenir en compte la pitjor de les condicions, no? I nosaltres ja fa molt temps treballant en un ambient mediterrani que treballem en condicions com bastant precàries, no? El que ens està passant darrerament és que ens estan venint a veure gent del nord d'Europa per veure com fem aquí les solucions que tenim, no? O sigui, com resolem aquests temes, perquè ells ho resolen en un país que plou molt més i, per tant, ho tenen molt més fàcil, no? Llavors, ens hem convertit una mica en un far, un exemple del que serà, potser, com hauran de fer les coses al nord d'Europa. I aquí és que fa molt temps que estem treballant en aquest tema, no? Mm. Per exemple, quan la majoria de talús de carreteres, el primer que es fa és treure l'aigua dels talús perquè no faci mal en el talús en si. Nosaltres ja fa molt temps que estem incorporant aquesta aigua de nou, perquè si l'aigua no entra en un talús, no hi ha vida, no? Llavors, aquesta búsqueda de noves solucions ja és una línia de treball que fa molt temps que tenim i ara, evidentment, és cada vegada més evident.
Ara pensava, Albert, tu que estàs sempre rodejat de medi ambient, al riu, al bosc, a les muntanyes, després quan fas turisme, també busques això o busques anar a la ciutat? On t'agrada anar de viatge?
A la natura.
A la natura, veus?
Sí. I... Perquè, bueno, no, tota, cada espai és totalment diferent i sí, m'agrada més... Segueixo amb això també en el meu temps lliure.
Sí, per exemple, tens algun viatge que volguessis fer per doncs això, descobrir paratges naturals?
Bé, a mi, jo, o sigui, he voltat molt per Catalunya per llocs que normalment no són molt habituals. Mm-hmm. Per exemple, a la zona de Vandellòs hi ha unes serres allà d'unes alçades cap als 1.000 metres, que són impressionants, i jo em tiro més a intentar veure espais del que són propers a... que són... que hi visc a prop i que no els conec, no? Uh-huh. I que de vegades són espectaculars, que no pas tampoc viatjar, no? Que sí que ja m'ha tocat fer una mica per feina i gairebé que estic més interessat en conèixer millor el que tinc per l'entorn i que no pas tampoc fer grans viatges. No tinc molta previsió de fer grans viatges per fora.
I ens recomanes algun, no sé, algun cop amagat del paisatge, algun paratge, algun indret que es pugui dir, eh? Que després ja sé que renyeu, que es massifiquen els llocs quan els diem, però a algun punt que la gent no conegui, que sigui accessible i doncs, que valgui la pena visitar?
Bueno, n'hi ha molts. Jo crec que un de, per exemple, els ports de Beseit, de la zona dels ports, és una zona molt bonica, que està molt bé, i que la gent coneix poc, i és un espai realment interessant, no? Però és que la gràcia d'això és que veig que aquí tenim tanta diversitat que vagis on vagis, en tota la zona del Prepirineu també hi ha moltes zones molt interessants i molt boniques, que estan realment molt bé, i, bueno, tenim per sort, tenim per triar.
Albert, abans d'acabar l'entrevista, sempre connectats, el que fem és posar una cançó que li agradi al convidat. A tu amb quina t'agradaria acabar? Tens algun grup que t'agradi o alguna cançó que signifiqui alguna cosa per tu?
Ui, sí. Bueno, m'agrada... Jo soc una mica dels clàssics dels anys 80, del Pink Floyd, de Genesis, d'aquestes coses. Mm-hmm. Ujo Garcia, per exemple, el Pink Floyd m'agrada molt, no sé si...
Sí, perfecte. I t'agrada per alguna cosa en especial? Et porta bons records?
Em porta bons records perquè, bueno, no ho sé, com que és una cançó que té una certa edat, o sigui, gairebé la vaig aprendre de petit, m'ha acompanyat sempre i sempre m'ha agradat i, bueno, quan vols deixar la distreure, doncs és una... ajunta el present i el passat.
Passeges amb música quan fas excursions?
No, normalment no, perquè tinc moltes coses de... M'agrada sentir els ocells... El bé, no sé, que algunes vegades sí, però generalment el 90% de vegades prefereixo escoltar el que la natura m'ofereix, no? Perquè també forma part de l'espectacle natural. Entenc que algú pugui anar corrent per la muntanya i tal, ho entenc, però està bé també rebre la informació, les olors, tot el que la muntanya aporta i està més bé viure-ho totalment inserit a dintre, no? Si portes música et perds una part d'aquest paisatge.
Gràcies, Albert Sorolla, per aquesta estona al Connectats. Prenem nota de la teva recomanació de quan sortim al bosc o anem a la natura deixar-nos enlluernar i escoltar aquesta banda sonora que ens ofereix el medi ambient. Gràcies i bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.